Petroli. Mescla natural d'hidrocarburs líquids d'origen fòssil que s'extreu mitjançant perforacions i, un cop refinada, serveix com a font d'energia i com a matèria primera per la fabricació de combustibles i nombrosos productes químics. Els tres països amb més reserves del món són Veneçuela, l'Aràbia Saudita i l'Iran. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I amb el nostre president dels noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
Hola, Garriga, bona tarda.
Avui has d'endevinar qui fa el que fem nosaltres. I només dirà una paraula. Jo crec que només amb la paraula que dirà l'identificaràs de seguida.
Soc molt negat per aquests jocs, aviso ja, abans de... Però molt negat.
Efectivament.
Home, m'ho has posat fàcil. Lluís, com estàs?
Molt bé, i tu? Què tal? Molt bé.
Avui fem el que fem Lluís Canut. Quantes hores havies estat allà veient el Canut, de jove, Òscar?
I tant, sí, sí. A més, ara té el llibre, no? Vam parlar del llibre, no? Que hi ha mil històries i mil anècdotes que segur que seran molt sucoses perquè n'ha viscut de tots colors, el Lluís.
Doncs quants.
Em faràs també unes memòries, tu, Òscar, quan pleguis?
Saps què passa? Que sóc molt desordenat, per tant no prenc nota de res, i tinc molt mala memòria. Per tant, si ho hagués de fer, ja faig tard.
Doncs escolta, amb la teva etapa de cap d'informatiu segur que seria molt interessant. Ja ho dic seriosament,
Però ja et dic que no estic prenent notes, per tant no podré fer un dietari com el que va fer el Bassas dels anys del matí a Catalunya Ràdio, i després ja et dic, la meva memòria és nefasta.
Però tu prenies notes, Canut?
Jo soc de bona memòria, ja ho saps, tu.
Veus? Així, clar, ja hi ha una diferència amb mi. Jo sóc negat per les memòries.
Però sóc molt desendreçat, això també, Però m'he buscat un ajudant molt endreçat com el Víctor Labanyini, i aleshores he anat perfecte.
T'has de buscar el teu Labanyini, Òscar.
Ostres, val, doncs ja vaig buscant. Vols ser-ho, tu, Carrillo, o què?
Això aniríem arreglats, si poder fer jo. Aniríem arreglats. És dijous, 5 de març. Estem pendents de tot això. Comencem amb una evidència. Plou
i plourà. Catalunya torna a estar sota els efectes d'una llevantada que ha fet activar diferents alertes per possibles inundacions, per pluja intensa, mala mar. Poc o molt ja ha plogut a tot el país, però pel que ens diuen els meteoròlegs, la situació tot just acaba de començar i les pròximes hores no és que sigui una pluja allò tempestuosa que hagi de generar problemes per la intensitat del moment, però sí per acumulació, com que seran moltes hores poden acabar amb registres importants.
Que bé, que bé. Mentrestant, la
coeta... Eufòric,
Home, ja prou, però és igual, no obrirem aquest meló. Mentrestant, l'actualitat continua marcada per la guerra a l'Orient Mitjà.
Sí, la Unió Europea i els països del Golf exigeixen a l'Iran que aturi els seus atacs. En un comunicat, Brussel·les i les monarquies del Golf consideren que amenacen la seguretat mundial. Això mentre veiem com es van activant exèrcits per blindar la seguretat europea amb vaixells militars que s'estan desplaçant a l'est del Mediterrani, incloent una fregata espanyola, per exemple.
I a tot això, Pepe i PSOE se les tenen per un vídeo.
Sí, segons el Partit Popular, la ministra de Defensa, Margarita Robles, hi diu en aquest vídeo, davant de l'ambaixador nord-americà a Espanya, que està a favor de Trump, aquesta frase. La Moncloa, però, per desmentir-ho, apel·la a l'àudio sencer, que és aquest, que ara sentirem, no és de molt bona qualitat, però sembla que s'està parlant de la calefacció que hi ha ara mateix a la sala.
Yo también sufrió leche.
Pues sí, nosotros dejamos. Entonces lo dejamos porque...
No, yo estoy cómoda, és el que diria, i no, yo estoy con Trump, que és el que diu el Partit Popular.
Però em sembla que, sensacional, amb com tenim el món, estiguem debatent aquí posant el bar a un vídeo.
Saps aquells reptes que hi havia en què tu posaven una paraula i depèn d'en quina pensava, senties una cosa o una altra?
Sí, doncs, aquí pots sentir el que vols, no, també?
Una mica sí, una mica... No, però sembla que estic amb Trump, sembla que no ho diu, però vaja.
Déu meu, senyor. Els esports, les eleccions del Barça, atenció, ja són només cosa de dos.
Perquè Marc Síria no ha passat el tall de la validació de firmes. Per tant, d'aquí a 10 dies, la presidència del Barça se la jugaran només Joan Laporta, que parlarà aquesta tarda, i Víctor Font, que ja ha dit que en el cara a cara veu una oportunitat històrica, diu, per un canvi al club.
I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs de la xifra final d'assistents al Mobile World Congress, que s'acaba avui. Les dues últimes edicions del certamen han aconseguit superar la barrera dels 100.000 visitants.
Doncs això us ho explicarem aquesta tarda a 3 Info i els butlletins de Catalunya Ràdio. Estigues pendent del Canut, que segur que ens explicarà coses que no sabies.
I tant, que estaré pendent.
Gràcies, fins demà, Òscar.
Adéu.
massa temps a casa. Pot ser, però que res tan fosc.
T'agrada que plogui, Lluís, o et toca la pera una mica?
No, no sóc de pluja, jo. M'estimo més que faci sol.
Doncs aquí som uns quants. Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui hem de començar parlant de pluja.
Doncs sí, malauradament un altre cop pluja. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta.
Malauradament, potser hi ha gent que està encantada.
Sí, mira, nosaltres no. Ho diem obertament.
Nosaltres
no. No suportem no som la pluja,
No.
No ens suportem la pluja, home. Ara ens havia, allò, tres dies de sol que havia fet i estàvem contents, i avui un altre cop cel negre, horrorós.
Sí, trist.
Està activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant de la previsió de pluges abundants, sobretot als dos extrems del país. Protecció Civil que demana molta, molta precaució en els desplaçaments, allunyar-se de rius, rieres i barrancs encara que no plogui, per això, per l'acumulació, sobretot l'acumulació d'aigua. I atenció també amb les onades, perquè poden superar els 2,5 metres en alguns punts del litoral, tot això per un temporal, per una llevantada que ja és la tercera d'aquest hivern.
La Gemma Puig és la nostra meteoròloga de confiança. Gemma, bona tarda.
Bona tarda. No pot ser que no us agradi la pluja, eh?
Oh, ui, ja ve la defensora de la pluja. Ja la tenim aquí.
Pues que ens afecta ni mica
menys. Té una botiga de paraigües.
Exacte. Ai, no.
A veure.
Però està bé que plogui.
No, segur, veritat, sí. Segur que sí. Però, home, doncs...
Està bé i és necessari.
Després d'un mes que no vam veure el sol, doncs un meset de sol...
Hem tingut uns dies de tranquil·litat.
Ja ha plogut molt, ara. No, Gemma?
Ha plogut molt aquest, sí, hem tingut un hivern molt plujós, la veritat és que sí, no t'he d'enganyar, hem portat 3 mesos d'hivern, l'hivern meteorològic va del desembre, gener i febrer, doncs ha sigut l'hivern més plujós dels darrers 30 anys, sí, hem tingut un hivern molt plujós, i ara continuarà plovent, tenim aquesta llevantada.
Això fins quan s'allarga, més o menys?
Mira, la part més intensa i més forta, d'avui fins demà a migdia tarda. És a dir, la part de pluja més continuada, més abundant, però no acaba de fer net del tot el cap de setmana. És a dir, que repetirem precipitacions tant dissabte, potser diumenge ens donarà una mica de treva, però això no vol dir que no plogui, però serà una miqueta més estable. Però aquests 2 dies que tenim per davant de pluges que van entrar, han entrat aquesta primera banda de precipitació de mar cap a terra, i aquesta tarda continuarà plovent, potser de forma més intensa cap a aquests sectors que comentàveu, cap a les comarques de Girona, Catalunya Central, també cap a les Terres de l'Ebre, i en aquests sectors, en aquests dos extrems, és on ho anirà fent més, no només avui, sinó també demà. I, per tant, aquests avisos d'acumulació que en aquestes 24 hores es poden superar els 200 litres per metre quadrat.
El nostre tècnic, el Fran, té una calçotada diumenge. Què?
Que si han de triar dia del cap de setmana? No, diumenge no cal anul·lar-les, les calçotades. Però
si
s'ha de tenir un pla
B. No?
S'ha de tenir un pla B, també. Ja, perquè o sigui, no serà estable del
si
tot.
Que si pot ser que es faci en un lloc que si ens hem d'afanyar tapant,
sí,
que hi hagi una
sí,
mica de
això
cobert.
Mateix. Però dels 2 dies, diumenge.
Diumenge. I el tema del vent, perquè jo avui he sentit que el vent bufava bastant fort i no sé si encara també hem d'anar una mica en compte.
Sí, hem tingut aquest vent. Ahir ja començava a bufar aquest vent de gregal, sí. Avui ha continuat bufant a tota la façana litoral i prelitoral, i ho continuarà fent. Avui els cops més alts han arribat als 93 a Puigdesolles, 76 a Massoteres, al Port de Barcelona 69. Continuarà bufant aquest vent, i mal a mar a tota la façana litoral, des de l'Empordà fins a l'Ebre, onades doncs, que ja han passat i poden continuar passant d'aquests 2,5 metres. Sí que demà doncs, el vent anirà fluixant. Dissabte el vent anirà fluixant. Demà ara mantindrem la llevantada i, per tant, això vol dir que tindrem pluja, tindrem vent i tindrem mala mar. Sí que el cap de setmana doncs, tot va una mica a la baixa.
Ja, més concretament, aquest vespre, la gent que vagi a la presentació del llibre de Lluís Canut...
Que s'ha de portar paraigües o no?
Que portin paraigües, no?
A
Barcelona.
A quina hora és?
A Barcelona.
Sí, Barcelona ja m'ho he suposat.
A les 7, no, Lluís?
A les 7 de l'Eixample.
Bueno, que el portin. Sí, millor que el portin.
Ah, però potser no l'hauran d'obrir.
Potser no l'hauran d'obrir. Però que el porti.
No
sí, que el porti, que el porti.
Encara podré tornar
avui
en moto.
Avui s'ha de sortir en paraigua.
Encara
perquè...
podré tornar en moto.
Tu vigila amb la moto, bueno, Garriga.
No,
sí. No fas cas mai a la Gemma.
Tu, Garriga, quan plou, la Gemma deixa la moto.
La Gemma sempre t'ho diu, vigila, i tu mai li fas cas.
Tinc un problema cognitiu que no em fa prendre decisions correctament.
No confies en el que diem.
No, sí que confio, però no m'ho vull creure. No sé, és un problema. Bé, doncs demà veurem com està la cosa. Gemma, moltes gràcies.
Demà no vinguis amb moto.
No, demà farem el bus. Demà bus.
D'acord.
Demà bus. Fins demà. I ja que estem en aquest pack, doncs... Atenció també si sou a la carretera, perquè hi ha fins a 11... Què? 11 quilòmetres de cua a l'AP7. Ah, ha volcat un camió d'escombraries. Ah. Ja només ens faltava això. Marilús García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim una tarda mogudeta?
Sí, sí, doncs, però ja puc plegar perquè ja ho has dit, això. 11 quilòmetres de cua a l'AP7. Entre el Papiol i Cerdanyola, a l'altura de Bellaterra, en direcció Girona. Aquí això ha volcat un camió carregat d'escombraries, està ocupant tots els carrils de circulació i els vehicles només poden anar pel voral. O sigui que es recomana agafar vies alternatives. Trànsit recomana per als conductors que surtin de Barcelona o els que vagin per l'AP7 en sentit nord que agafin l'autovia A2 fins a Abrera, aquí enllacen amb la B40 fins a Terrassa, i a Terrassa agafen la C58 fins a Badia, i aquí ja tornen a enllaçar amb l'AP7. És una bona volta, però que evita aquesta retenció, que encara és pitjor. I també hi ha dos punts conflictius més a l'AP7. També hi ha cua entre Santa Perpètua i Mollet en direcció Girona, perquè hi ha hagut una altra topada ara fa poca estona. Hi ha dos carrils tallats a la circulació, i també la mateixa AP7 a la Jonquera en sentit sud, perquè ha volcat un turisme que està ocupant un carril. I més a l'àrea de Barcelona, doncs les dues rondes a força plenes en sentit Besòs. O sigui que molt de compte avui amb la pluja, corre a la distància de seguretat, en fi, aquestes coses que sempre us diem.
Un dia podries venir tu a fer la tarda.
Sí.
I jo pujo a fer...
Bé, pujo, ah,
no,
mira.
Sé, no sé on sou, però m'has d'explicar com es fa, eh? Però jo això no, no sé si ho sabré fer.
Bueno,
jo diria tot al revés.
Segur que seria complicat per totes, per tots dos. Jo no he fet mai la tarda.
Hi hauria un caos de trànsit que no ho vull imaginar.
Enviaria la gent, però no els he d'enviar. No, no ho fem, no farem aquesta prova. No farem aquesta prova. Doncs tots atents al que expliqui la Marilús García, i si hi ha més coses, Marilús, ens ho expliques a l'antena de Catalunya Ràdio.
Molt bé, ja estem.
Gràcies.
Una abraçada.
I ja que parlem de cotxes. Sisè dia de la guerra a l'Iran, i avui ens fixem en una cosa que ens pot afectar directament la butxaca. El preu de l'energia. La gasolina, Lluís. La gasolina es pot començar a encarir.
Quan puja el preu de la gasolina, rasca la butxaca perquè comença la crisi.
Mal senyal, no?
Mal senyal, mal senyal.
Mira, tenim una unitat mòbil a la benzinera del carrer Urgell, a una de les benzineres del carrer Urgell. O és l'única benzinera del carrer Urgell?
Ostres, no tinc el mapa de benzineres.
Ja és el començament d'avinguda Sarrià, de fet.
Allà està,
que és Urgell, que a la Cruïlla, no? No, perquè Urgell encara després puja per l'altra banda.
És veritat.
O baixa per l'altra banda.
Per aquí prop tenim una unitat mòbil amb el Martí Cuní i la Cèlia Froment. Cèlia, bona tarda.
Bona tarda.
I no sé si aquí també ja estem experimentant, i els usuaris que estan posant benzina estan experimentant aquestes pujades de preu.
Sí, aquí en aquesta benzinera confirmem que hi ha hagut un increment notable les últimes 24 hores. Si ens fixem, per exemple, en el preu del dièsel, estava a 1,52 ahir al matí i a 1,63 ara. Això és un increment d'11 cèntims. En el cas de la benzina, la sense plom, 95, també hi ha hagut un increment, però més lleu. Ahir se servia a 1,59 i avui 5 cèntims per sobre, que és 1,64.
Home, però déu-n'hi-do, clar, 5 cèntims...
Són 5 cèntims.
Si omples sense el dipòsit, doncs ja pica.
I, bueno, tot això, abans de continuar i per donar una mica de context, el que ens han explicat aquí els treballadors de la benzinera és que aquest combustible que estan administrant avui ja havia arribat a la benzinera fa 3 setmanes. Per tant, molt abans que esclatés el conflicte, l'hauria menjat.
O sigui que la pujada forta encara no l'hem vista. Que bé.
Sí, de fet, la patronal de les benzineres catalanes, que es diu...
Tothom ha de repostar avui, eh?
AgroCaes preveu que l'escalada de preus toqui sostre aquest cap de setmana. Diumenge seria el dia del pic, i en un comunicat diu que, a banda dels vehicles que carreguen el dipòsit aquí a les benzineres, on més es tensarà aquest preu és en els casos de les calefaccions de gasoil, els dipòsits per camions, perquè, clar, són unes quantitats molt més grans.
Brasto.
I ara nosaltres fa una estona que som aquí...
L'inici de la crisi, ja t'ho he dit jo.
No, esperem que no tinguis raó, però... Digues, Cèlia.
No, dic, nosaltres ara fa una estona que som aquí i hem anat veient contínuament vehicles que s'han aturat a omplir el dipòsit. Hem preguntat a alguns conductors si els impacta aquesta pujada del cost del petroli.
Doncs és veritat que amb una moto que tenim el dipòsit molt pequeño, que acostumem a omplir-la entre uns 5 euros o així, i ara avui m'ha costat 6 euros, que realment és una pujada assequible, però perquè és un dipòsit petit. Però jo crec que si omplís el dipòsit del cotxe seria bastant important.
Amb 20-25 euros fico 18 litres, ja són ja 30 euros el que costa 18 litres.
Sí, he notat que ha incrementat un poc el preu del combustible.
Vaig anar a posar benzina, justament quan vaig veure que havia passat això, vaig omplir el dipòsit de la moto. I amb benzina estava a 1,50 i ara ha pujat, està aquí a 1,63. i suposo que pujarà més. Ara aprofito pel cotxe, que se m'havia oblidat.
No sé si, Cèlia, has pogut parlar amb aquests responsables de la benzina, si veuen que la gent hi està anant més per també avançar-se a la possible escalada, o això no afecta tant encara que hi hagi més gent repostant per si de cas?
Sí, veig el que ha dit aquest últim conductor, no?, que diu, veient que les notícies, el que ens arriben als mitjans és que els pròxims dies sí que pot haver-hi aquest increment, doncs ja aprofito ara davant del que pugui passar. Sí que ens han dit que la gent, això és una cosa que sí que els hi comenten. També, per ser justos, Francesc, també el que, bueno, crec que s'ha de dir és que la majoria de persones que durant aquesta estona que nosaltres hem estat aquí, que han emplenat el dipòsit, ho han fet al màxim, és a dir, han demanat el dipòsit tot ple. Això que també és així.
Home, jo sempre el poso tot ple, no? I aquí vas, t'estalvies viatges.
Ah. Saps què deia Tito Vell de Diagonal quan anava a la benzinera? Que rebose.
Doncs això, jo sempre allò, venga, i si puc fer-ho quadrar amb un número rodó al marcador del preu, millor. No pagaré 12,99.
No, no, no.
Fa ràbia, de fer números rodons.
O 13,50 si podem acabar de posar. Cèlia, doncs aprofita per repostar, si cal, la unitat mòbil de la ràdio. No sé si és elèctric o és de benzina.
No sé.
El
nostre...
Diesel. Ah, és un diesel. Doncs,
que diguin Martí, farem.
Doncs amb el Martí ja anem ben servits. Cèlia, Martí, moltes gràcies.
Apa, bona tarda.
Un quart de 5 de la tarda, farem una pausa i obrim un llibre. La vida en directe. De què deu anar aquest llibre? De què deu anar? Ho descobrim ara.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Jo, científica.
Tu, científic.
Ella, científica.
Ell, científic.
Nosaltres, científiques.
Vosaltres, científics.
Elles, científiques.
La ciència no té gènere.
8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Trenquem els estereotips.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor. Amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa. I amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Sherlock Holmes és un personatge incombustible. El seu carisma i habilitats deductives han fascinat espectadors de diverses generacions i ara torna amb una altra sèrie.
Aquest divendres s'estrenen les noves aventures de Sherlock Holmes i a la Finestra Indiscreta us explicarem si val la pena i intentarem esbrinar què té el personatge que el fa tan magnètic.
Can anybody help me?
També s'estrena una nova pel·lícula protagonitzada per Jessie Buckley, l'actriu que ens va deixar amb la boca oberta amb el seu paper a Hamlet.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit, a Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
J'ai voulu que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus.
És Gisèle Pelicó, la dona que ha aconseguit que la vergonya canviï de bàndol.
J'ai confiance à présent.
Gisèle Pelicó, divendres al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Avui fem el que fem al Lluís Canut perquè aquesta tarda presenta a Barcelona La vida en directe. Són unes memòries? És un resum de la teva vida? És un resum de la vida només professional? Com ho expliques?
El leitmotiv d'aquest llibre és inicialment el de donar a conèixer, de publicitar, de donar visibilitat a la malaltia del Parkinson, que, com saps, jo vaig controlar ara ja fa 10 anys, i que jo, doncs, vaig revelar que... Bueno, perquè en una entrevista que em va fer l'Alberto em va preguntar si patia per alguna malaltia, i aleshores jo no vaig voler enganyar, li vaig dir, doncs, que patia la malaltia del Parkinson. I a partir d'aquell moment, doncs, moltes persones que també la pateixen se'm van acostar i em van demanar doncs, que col·laborés amb l'objectiu de donar-li visibilitat a la malaltia, no? Que respecte a altres queda una miqueta allò apartada. No? I aquest va ser l'inici del llibre. O sigui, jo tenia propostes de fer llibres, però no em venia de gust fer un llibre d'aventures de l'Abuelo Cebolleta.
Però n'hi ha bastantes d'aventures, també, no?
Bueno, sí, perquè com que forma part del que és una vida viscuda molt intensament de periodisme de 50 anys, doncs aleshores n'hi ha unes quantes. Sí.
No sé si t'ho puc preguntar, però jo et veig molt bé. No sé com et trobes, si una cosa és l'aparença i l'altra és la realitat.
Com es diu, si no entrem en detalls, bé. Perquè vull dir, segueixo diversos tractaments, perquè cada vegada que pagaràs un tractament que es diu que pot ser molt profitós, jo ràpidament m'hi llenço de cap, no?
O sigui, estàs molt obert als avenços i a provar tot el que sigui que la ciència proposi.
Que no comporti un risc. Perquè, per exemple, algunes d'aquestes intervencions cerebrals a mi em fan un iu-iu que no veig, no? Que et posis una agulla per dintre el cervell, que és una part tan delicada.
Si estàs fent coses no invasives.
Exacte, no agressives.
I creus que estan funcionant, que no sé si ralentitzat o has fins i tot millorat alguns dels símptomes?
Jo noto que he millorat en alguns dels símptomes. De moment el que aconsegueixo és poder fer vida normal, amb certes dificultats, en algunes coses, com perquè no tinc la flexibilitat que tenia abans, però he millorat en alguns aspectes i faig que no avanci la medicina i la malaltia al ritme que hauria d'avançar.
Has conegut molta gent que ni t'hauries pensat que també tenien aquesta malaltia, que al saber que tu la paties també se t'han acostat?
Sí, he conegut a persones que no ho sabia i que la patien. Jo, de fet, aquesta malaltia l'associava molt a la figura de Muhammad Ali, no?
Clar.
Que és, a més, el meu gran ídol i el meu gran referent esportiu, aquella imatge icònica de Muhammad Ali amb la torxa en els Jocs Olímpics d'Atlanta, doncs tremolosa, doncs allò...
Allò va impactar en el seu dia, no?
Va impactar en el seu dia, i aleshores quan se'm va detectar a mi la malaltia, ràpidament la vaig recordar i vaig visibilitzar-la i sobretot vaig intentar saber per què es produïa allò, perquè molta gent ho atribueix al desgast dels cops que va rebre a la part final de la seva carrera, tot i que el seu metge, el doctor Freddy Pacheco, diu que no té res a veure el càstig que va rebre excessiu al final de la seva carrera amb el desenvolupament de la malaltia.
Clar, tu cops a la feina, no tants.
No. Jo a les cordes no m'hi poso.
Però tu cops a la feina n'has viscut a base d'anar-te reinventant, i al llibre vas explicant com has anat fent salts durant pràcticament tota la carrera.
Sí, però en el fons la vida és una cursa de resistència i de saber-se adaptar als canvis, no? Perquè tot en aquesta vida dura eternament i aleshores hem de saber adaptar-nos a noves situacions.
Podem escoltar el Lluís Canut narrant gols.
Eusebio cap a Stoichkov. Amori Romario esperant la centrada de Stoichkov. Gol, 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 gol!
Va ser el narrador, entre altres, del Dream Team a la tele. I això suposo que és un dels records que també deus tenir més present, o no?
Bueno, és un dels records que tinc més present, molta gent em recorda, però també n'hi ha molts altres, no? Per exemple, el Bàsquet Mania, les transmissions de bàsquet.
Això de Bàsquet Mania, el concepte Bona nit, bàsquet maniàtics, això qui s'ho inventa?
Jo.
I no et va sonar, ningú va dir, què dius, Lluís? No et van qüestionar, perquè després es va convertir en una marca, però d'entrada sona estrany.
Pensa que han passat 40 anys del Bàsquet Mania, i encara hi ha gent pel carrer que se m'acosta i em para i em diu que ell és un bàsquet maniàtic.
Sí?
Sí, però quantitat de gent, o sigui, em trobo amb gent que em para a les cues del supermercat o d'això, i em ve i em diu, escolta, jo sóc un admirador seu des de petit.
Mira que has fet coses, diries que és la que potser va tenir més singularitat i et recorden més per la diferència, per l'originalitat del seu moment?
Bueno, jo recordo, per exemple, una frase que deia l'Audi Norris, diu, és la CNN catalana, o sigui, no, l'ESPN català, el Bàsquet Mania.
Mira, Pau Gasol, Raúl López, Laia Palau, ells t'han comentat,
sí,
abans
sí,
de ser estrelles del bàsquet...
El Pau Gasol, cada vegada que em veu, sempre em diu, què tal, bàsquet maniàtic? Bueno, de fet, ara el conseller d'Esports...
El Berni Álvarez
és un bàsquet maniàtic.
Clar. Clar, és veritat, clar, era jugador de bàsquet. Clar, has fet molts tipus de programes, quan s'apaguen els llums, efectivament, Bàsquet Mania...
Gol a gol...
Vas estar aquí fent el Força Esports, i jo, llegint el llibre, he descobert que s'havia de dir Esports i Força el Canut.
Aquest era un títol que proposava el Cuní.
Està molt bé.
Sí, a mi em va semblar.
Arriba Esports i Força el Canut, amb Lluís Canut. I no ho va voler, el senyor director.
No, li va semblar massa arriscat, al director del moment.
Hauria estat bé.
Jo crec que sí, jo estava d'acord amb el títol aquell.
Amb quin programa t'ho has passat millor a la teva carrera?
En quin programa m'ho he passat millor a la meva carrera? Doncs segurament amb les transmissions de bàsquet i amb el Bàsquet Mania. Però jo hi ho he dit molt de tots, eh? Fins i tot, de fet, a les notícies d'esports els caps de setmana, És que això, escolta, el títol ho diu, La vida en directe, i tu saps perfectament que no és el mateix fer un programa gravat
No, res a veure.
Aquesta excitació que t'agafa, aquest subidon quan la llumeta aquesta es posa vermella o verda...
L'emoció, no?
Escolta, és que allò és un salt mortal sense ser-se, no? I gaudeixes molt dels programes en directe.
Trobes a faltar fer directe? O tot té el seu moment?
Bueno, jo crec que tot el seu moment.
És a dir, ara et diguessin, si estiguessis potser...
L'altre dia el meu fill escoltant uns fragments de transmissions meves a la tele, en l'especial aquest que hem fet de l'Stoichkov, em va dir, papa, i per què no tornes a fer-ho, això? I dic, Max, perquè això el meu temps ja ha passat, ja.
O sigui que entens que també hi ha d'haver un relleu i que, per tant, no t'ha dolgut haver de fer aquest pas. A vegades hi ha gent que no saben afrontar el moment de dir...
No, home, jo, per exemple, ho vull dir clarament. M'he jubilat, però no m'he retirat. Continuo fent coses que em mantenen viu i que m'entretenen, no?
Escriure aquest llibre amb el Víctor Labagnini, per exemple, no?
Doncs exacte.
Com ho heu fet amb el Víctor? Us heu assegut allà a Gelida i heu fet allò aquelarre d'idees i...
No, anàvem...
I has fotut la pallissa allò de 3 hores parlant i ell anar apuntant?
No, jo tenia bastant clar els capítols que havien de sortir i aleshores jo li anava dient, mira, aquí parlarem d'això, d'aquí parlarem de l'altre. Jo tinc molta memòria, tinc més memòria que l'intel·ligència artificial. No, és veritat.
I gastes menys aigua.
I serà que gasto menys aigua, no? I de fet, doncs, anàvem marcant els capítols i què és el que parlaríem en cada capítol. I aleshores anàvem desenvolupant una idea i l'anàvem, doncs, reproduint, no? I de tant en tant consultant al Google o a la intel·ligència artificial de que la memòria no m'hagués fallat, no?
Has deixat d'explicar moltes coses que has preferit no explicar?
Alguna, però no gaires, eh?
No me la diràs, no?
No, però evidentment. I tampoc diré, l'escriviré en el següent llibre, eh?
Sí?
No
hi haurà el següent llibre. Mira, clar, hi ha moltes coses que et poden recordar. Segurament una altra de les coses que també més et recorden és aquesta.
Vostè, senyor Núñez, és un moment emotiu per vostè, perquè està, suposo que, recordant moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Vostè vol continuar parlant? O...
Sí. Va.
Bé, a Núñez no el sentim perquè estava plorant, es va emocionar moltíssim.
Jo crec que em perseguirà aquesta entrevista de per vida.
Et sap greu fins i tot que la gent ho vagi recordant?
No, escolta'm, ha estat una de les notícies de més impacte que he donat i de més impacte que ha donat a la televisió de Catalunya, perquè ens hem de situar en l'escenari. Era 3 dies abans de la final de la Copa Europa,
De Wembley, no?
De Wembley, on el Barça s'ho jugava tot, perquè si no es guanya a Wembley després de l'hecatombe 6 anys enrere a Sevilla, ja no sé el que hagués passat, no?
El Barça seria un altre club, segurament, sense Wembley, no?
Bueno, segurament, perquè tot...
Tot el que va venir... Vaja,
no hagués vingut.
Durant i després, no?
Bueno, però... és que, de fet, Núñez es va anticipar el que podia haver passat en el cas de derrota. O sigui, era una estratègia perfectament estudiada.
Si perdem, no em presento i que vingui un altre, no?
Exacte, jo ja m'he baixat del carro, perquè segons Núñez ens va explicar després, al cap d'uns anys a posteriori, jo els estius que els passo a Palma a Mallorca, al Port de Pollença, coincidia molt amb Núñez al Formentor, a l'hotel Formentor, i anava a dinar amb ell una vegada a l'estiu, cada estiu. I una de les vegades li vaig dir, escolta, empreci, allò de les llàgrimes aquelles jo no me les empasso. Dic, per què vas dir allò? I aleshores ell em va dir que allò formava part d'una estratègia perquè s'havien assabentat a través de l'entorn del Cruyff, que el Cruyff tenia previst, si es guanyava la final, en una de les balconades de la plaça Sant Jaume, llançar un ordeu de dir, o Núñez o jo.
Que no va passar, això.
Que no va passar, per què? Perquè com que Núñez se li va anticipar, era com el boxejador que boxeja contra la seva pròpia sombra, no?
Clar.
I aleshores, doncs, va fer allò de dir, sisplau, demano que em demanin, que em quedi.
I es va quedar.
I es va quedar
encara uns quants anys més. Clar, el llibre parla...
Es va quedar massa anys més, eh?
Fins al 2000, no. I va sortir molt malament.
Jo sempre també li vaig dir, et vas equivocar, m'ha allargat en la teva sortida. I jugar amb la teva sortida.
Ara que no estàs en el dia a dia de l'actualitat, ara tenim unes eleccions al Barça, d'aquí 8 dies. Ho estàs seguint? T'interessa o t'has desconnectat?
No, ho segueixo no tan apassionadament com abans, però ho segueixo perquè com que escriu articles de premsa escrita i tinc col·laboracions en alguna emissora de ràdio, doncs no puc desconnectar de l'actualitat, no? I a part que no ho faria mai perquè m'entreté molt. Però fins ara no han estat tot lo apassionades que podíem esperar. Però a partir d'ara...
Creus després... que hi haurà eleccions emocionants?
Jo crec que hi haurà partit.
Perquè a priori la porta... Vaja, no, ara això no... Però sembla que és favorit, és el president...
El que passa,
mai cap president del Barça ha perdut unes eleccions.
Jo era dels que pensava que aquestes eleccions no hi hauria color i que ni l'aparició de Messi podria fer canviar el signe del vot que arrasava doncs, a base de tallar pernil i de fer macarrons i de tocar a la bocina un tractor, ho dominava a les mil meravelles al Jean Laporta. Però, de sobte, hem vist que hi ha partit. I és un partit... que jo no diria que és un duel entre Laporta i Víctor Font. És Laporta contra Laporta. O sigui, el vot laportista contra el vot antilaportista.
És a dir, és igual que sigui Víctor Font, com podria ser Marc Síria, que la gent el que voldrà és o votar el president o votar algú que no sigui Laporta.
O sigui, serà com un plebiscit.
Doncs queden 10 dies per saber-ho. La vida en directe, aquest llibre que avui el Lluís que no et presenta, clar, parles de molts noms propis... Ronald Koeman, Epi...
No parlo gaire del Koeman, en aquest llibre.
No pareix... Algun cop surt.
Home, suposo que sí. Mirem-ho a l'índex del final.
A veure quants cops surt Koeman. Bé, tampoc volia referir-me al que dius aquí, però ara anem a mirar, que aquí hi ha aquest índex onomàstic.
Jo ni ho he mirat, eh?
A veure, F, G... M, N, L, P... No, la K, A, B, C, D, F, G, A, qui és de K? Ai, coi, on està la K? Sí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vegades.
Poques.
12 vegades. Però el que anava, Koeman, Epi, Valero Rivera, fins i tot Saviola i tants altres, has fet amistats al llarg de la carrera. No sé si avui això encara és possible.
A mi a vegades la Ito em tira amb cara que jo m'aprofitava de l'amistat dels jugadors.
I és veritat que, entre cometes, te n'aprofitaves?
No me n'aprofitava, sinó que l'idea, oye, también ser amigo de alguien cuesta su precio. O sea, yo me ganaba a los jugadores porque nunca me salté el pacto de confidencialidad que tiene que haber entre un periodista y una fuente de información o una amistad. Yo nunca vaig trair això. Si a mi em deien, això no ho diguis, jo no ho deia mai. Però si em deien una cosa i no em diguin no, i em deien que no em deien que no ho digués, doncs aleshores jo em considerava legitimat per poder-ho dir, no?
El Lluís Canut és una referència, un històric del periodisme d'aquesta casa. T'ha molestat que t'imitessin?
No, a les que
mai?
No, a les que més... No, a mi mai, perquè a més sempre ho han fet des del respecte.
Perquè a més tens una veu que és, i una manera de parlar que és bastant imitable.
Sí, al principi el Jordi Lepen deia que no m'agafava el to.
Coi, doncs després el va agafar tothom, eh?
No, perquè si surt un i t'imita bé, aleshores imiten a l'imitador.
Això també és veritat.
Les que més ho patien eren les meves filles al pati del col·legi. Quan anaven, els començaven amb la matraca de... Gola, 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 gola. No cosa que jo no he dit mai, això del gol, 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 gol.
I els hi fotia ràbia.
Home, al final ja els hi feia ràbia, sí.
I que clar, no hi pots fer res, clar, aquí.
Bueno, què volies que fes? Que anés al pati del col·legi a repartir collefes a qui li digués a la meva filla.
No, home, clar, no hi ha res a fer. Jo això en privat t'ho he dit, però ara em ve de gust dir-t'ho públicament. I, de fet, a la dedicatòria del llibre... que m'has fet i que m'ha fet molta il·lusió, ho poses, clar, jo amb la Laia Tudé, el Marcos García, vam venir a la tele a fer el Club de la Mitjanit per agafar el relleu del teu programa, de l'Efectivament. I jo ara, explico una interioritat, jo vaig arribar allà amb certa por de Lluís Canut, perquè pensava, aquest mite de la comunicació catalana, que a sobre ara pot pensar que venim aquí a prendre-li el lloc, venim a rellevar, però no a prendre-li el lloc. I jo tenia por. I el Lluís Canut va ser de les persones de la redacció d'Esports de TV3 que més fàcil ens ho va posar, que més consells va donar als tres pesats de la ràdio que no tenien ni idea de fer tele.
Que segur que us vau venir a col·locar allà on ens sèiem nosaltres.
Que sèiem a la teva zona perquè era l'únic lloc on hi cabíem tots junts.
Bueno, jo crec que la gent va fer el buit perquè anéssiu cap on estava jo.
No, amb el buit tampoc, però vull dir que vam anar a petar allà al mateix lloc i t'ho volia dir també en antena, però això t'ho he dit en privat, però crec que també és just. Perquè no sé si tens la sensació que també has tingut fama com de ser un tio una mica... no complicat, però vaja, que eres un personatge, també.
Bueno, jo que considerava que si entrava en, en una fase de posar morros, de posar mala cara, no em beneficiava en res. Quin avantatge hagués tret jo de començar a fer guerra bruta i tal?
No.
Sinó que escolta'm, éreu uns companys que arribàveu, doncs que donava la coincidència que preníeu el relleu de efectivament. Bueno, també ja ha arribat un moment que tot en aquesta vida té un principi i un final. Jo ja portava 5 anys de fer la nit, és molt dur fer...
No és un horari divertit.
I a més a més tens un fill recent nascut i tal, i que no pots veure com creix, no pots veure com mica en mica va creixent i es va fent una persona, doncs clar, tot això al final dius, escolta'm, sempre han estat 5 anys collonuts, però que vingui un altre i que continuï.
I ho vam fer, però vaja, tu volia...
No, i t'agraeixo les teves paraules perquè no habitualment les acostumes a escoltar i tu t'ho agraeixo especialment.
És una feina complicada, aquesta nostra? Tu ara ja tens una trajectòria llarga d'enveges, de punyals...
Jo sempre dic que el pitjor enemic sempre el tens a casa. I ja no per això, sinó perquè quan a vegades et disputes tenir un personatge que vols entrevistar, de quan se sàpiga quants programes de la casa, també l'han anat a buscar, i el teu rival no és La Vanguardia el teu rival el tens aquí entre a casa.
A vegades passa això, sí. A vegades per descoordinació, també, o per tenir la mateixa idea a la vegada, o per colzes, no?
Bueno, i moltes ànimes caritatives que van allà a dir-li a un altre, a escafar-li l'orella, a dir-li que t'ha fet el llit, que no sé què, que no sé quantos i tal. I és el que més em cansa d'aquesta professió, no?
Bé, en tot cas, aquesta nit, què passarà aquesta nit a la presentació del llibre? Ens pots avançar alguna cosa? Perquè no serà la típica presentació de s'asseuen dos a xerrar una mica i t'expliquen, que està molt bé, però hi passaran més coses.
Bueno, si vas a un capítol de La noia de Wembley...
Sí? Es produirà...
Aquest és l'enigma. Apareixerà la noia de Wembley?
Segur, coneixent-te, segur que apareixerà la noia de Wembley.
Bueno, qui lo sap?
Però no ens pots donar cap més detall? Hi haurà VIPs?
Sí, hi haurà VIPs, sí.
Digue'm algun VIP. Va, si n'he vist algun publicat ja i tot.
Ja. No? Hi haurà el Joan Manuel Serrat, hi haurà el Koeman, que ha vingut expressament per estar avui en aquest...
Que bé.
Sí, no, em va enviar un missatge, un WhatsApp, em diu, ja estoy aquí, ¿me necesitas para algún trabajo?
Que bé. Doncs aquesta tarda, a les 7...
Hi haurà el Puyol, fins i tot. Però bé a saludar-me expressament, personalment i tal, i després doncs marxarà.
Ara no sé si li farà gaire gràcia.
És veritat.
No, el Puyol al final no hi va. No,
però que a mi em fa molta alegria que vingui, perquè considero que és el millor comunicador que hem tingut en aquest país.
Ho dius al llibre.
Ho dic al llibre, ho he dit sempre. Llibre. I que consti que jo no he format part de la corte de doladors, per dir-ho d'alguna manera fina, del Quim, sinó que però li guardo una gran admiració, i sobretot perquè recordo unes paraules molt especials que va tenir amb mi quan vaig deixar a Ràdio Barcelona, i aleshores, doncs, això sempre ha quedat en el meu record, no?
La vida en directe, el llibre del Lluís Canut, editat pel gran Víctor Labagnini, i que ja el podeu trobar a les llibreries, eh?
Sí, des d'ahir.
Doncs ja el podeu trobar a les llibreries. Lluís, és un gust parlar amb tu. No marxis, perquè encara ens queden més coses, eh?
Val.
Però anem a fer una pausa, perquè ja saps que això, si no... No...
Si no hi ha virolla...
Si no hi ha virolla, no hi ha
cobrem,
programa.
No cobrem.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires: Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Música contra algoritmes.
A l'era de la màquina volem criteri i sorpresa.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, m'encanto.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
I amb el segell Solà.
Oh, Fixa't com sona...
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
What is Jazz? Descobriu què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa.
Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Jo no vull demostrar res a ningú.
Ramon Madaula i Júlia Genís protagonitzen Loop. La conversa pendent entre un pare i una filla la nit abans que ella marxi de casa.
Has fotut creure's diferent?
Loop, una obra sobre l'amor, la dificultat de comunicar-nos i sobretot allò que heretem sense voler. Del 5 de febrer al 29 de març, a l'Espai Texas. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Marc Artigau, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Com està anant una festa a Roma?
Doncs mira, està anant molt, molt bé, una festa. Molt bé, m'ha exaurit, ja no ens queden entrades.
Sí, si algú vol venir-vos a veure, ja s'ha de fer fotre.
No, a veure, si algú vol venir...
Ah, la gira.
Hi ha la gira, i després hi ha una cosa que s'anomena la llista d'espera. Per què?
T'explico. Hi ha llista d'espera als teatres?
Sí.
Sort d'això, perquè...
Sí, perquè sempre hi ha algú... que acaba fallant.
No sabia.
Aleshores, si tu estàs a la llista d'espera o si vas al teatre, és possible que caigui alguna entrada, tal, i
però això
entrar.
Que tu has de fer a la web del teatre?
Sí.
Quan anar a taquilla.
No, això no és veritat. Aquestes entrades de taquilla d'última hora diuen que existeixen, però no existeixen mai.
Oh.
Però si tu vas sempre convidat a tot arreu, Lluís.
Mira, el primer concert que vaig anar dels 30 que he assistit del Serrat, molts d'ells convidat, és veritat. El primer de tots jo tenia 18 anys i estava, era quan el Serrat va tornar de l'exili, va fer una gira que es deia Serrat als barris, i l'últim concert de Serrat va ser el Palau d'Esports al carrer Lleida, i es van exaurir les entrades i em van dir, vés a la taquilla perquè sempre abans, una hora abans de l'espectacle treuen entrades, i allà no van treure ni una miserable entrada. L'únic que hi va haver és un repartiment de garrotades dels grisos amb la gent.
Sí, 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 no tenim grisos nosaltres, i podria ser que alguna entrada...
Sí, avui dia sí. Si ens ho diu el Marc, que és l'autor de l'obra,
espero que sigui així.
Bé, el Marc Artigau cada setmana...
No vaig trobar l'entrada adequada. El cert és que al final em van fer entrar per una porta falsa.
Però el vas veure al final.
Sí.
Mira, el cabut no falla mai. El Marc Artigau cada setmana ens porta recursos de la ficció, sí, que els apliquem a la vida diària. Avui quin recurs ens portes?
Mira, avui parlarem de la ironia dramàtica. Saps què és?
Aquí diu que he de dir que no.
Exacte, has de dir que no, perquè si no t'ho puc explicar.
Clar.
Ben explicant.
Què és la ironia dramàtica, mira, Marc Artigau?
La ironia dramàtica és quan l'espectador o el lector tenen més informació que els personatges. Aquesta simetria d'informació genera tensió, humor, tragèdia, perquè veiem el personatge avançar cap a una situació que nosaltres ja entenem molt millor que ell.
Tenim molts exemples d'això, no?
No te'ls acabes, amb la música ja veuràs quin és el primer exemple.
Un tros de gel enorme.
Clar.
Titànic.
Ironia dramàtica. Tu veus la pel·lícula i ja saps com acabarà.
Clar, si el personatge tens una mica en principi no.
I el personatge no.
Clar.
Per tant, tant se val les decisions que prendran els personatges, perquè arribarà un moment que ja sabem com acaba. Hauries de no tenir cap informació històrica, però Titanic ja és allò que s'anomena mainstream, que tots sabem com acaba. Tinc un amic, per cert, que no vol veure la pel·lícula per militància. Per mi ell s'ho perd, eh? I, per cert, hi va haver molta polèmica, no sé si recordeu del final, sobre la fusta, si hi cabien tots dos, els dos personatges o no.
Ella el deixa morir.
Anys després, van fer l'experiment amb el director.
Ah, sí?
Van provar-ho i van demostrar que era impossible que els tots dos hi capiguessin damunt de la fusta.
Si es va sacrificar...
Per amor.
Molt bé, sí. Preciós.
Més exemples, mira. Recordeu una sèrie molt famosa dels 70-80 que es diu Colombo?
Sí.
Home.
Sí?
Tinc la gabardina i tot.
On veus? El puro no, eh? La gabardina. I una altra que es deia Perry Mason.
Sí, home.
Perfecte.
Fins a TV3, Perry Mason.
Colombo no la va fer, oi, mai, TV3? Jo diria que...
Colombo potser també.
Perry Mason feia de detectiu, perquè el Raymond Burr va fer Perry Mason i Ironside. Sempre confon.
És veritat, tens raó.
No, doncs... Perry Mason era advocat, també.
Era advocat,
sí. també.
Em va perfecte per explicar aquest concepte. Colombo funcionava a través de la ironia dramàtica, és a dir, nosaltres vèiem què havia passat i el Colombo no ho sabia i acompanyàvem el Colombo i ell anava descobrint...
Què havia
però
passat?
Nosaltres ja ho havíem vist, ens havia passat per davant dels ulls i no ho havíem entès, era Colombo, que era tan intel·ligent que ho descobria. I en Perry Mason passava el contrari. Arribàvem a Perry Mason i teníem la mateixa informació que ell. I aleshores anàvem descobrint al seu costat, sí? Són dos punts de vistes per explicar el mateix.
Tenim més exemples.
Una altra pel·lícula, El show de Truman. El show de Truman,
saps
perdó.
Que no saps que no l'he vista?
No l'has vista?
Ah, però està bé, aquesta.
No, tu l'has vist, El show de Truman?
No me'n recordo, no.
Jo no l'he vista.
Val. En El show de Truman, tothom viu dins d'un programa de televisió. I tothom ho sap, excepte ell. És un exemple perfecte per explicar un món fals i una mirada naïf. Segur que s'han fet molts memes, fins i tot, de les seves imatges d'ell pujant...
Les escales
unes
aquelles.
Escales, acomiadant-se...
L'hauria de veure, no, Marc?
Sí, jo te la recomano. I mira, aprofito molt per recomanar una sèrie del 2013 que es diu The Americans.
Oh!
L'has vista, eh?
Oh! Oh!
Molt bé. Doncs la ironia dramàtica
Boníssima.
És fonamental, perquè el punt de partida és un matrimoni d'espies del KGB que als anys 80 viuen a prop de Washington.
Boníssima.
I es fan passar per nord-americans. L'espectador ho sap, la resta de personatges no ho sap, ni els fills, que viuen en una mena de bombolla de normalitat absoluta.
Aquesta és molt bona. Molt bona. The Americans.
I a més són, deuen ser 5 o 6 temporades.
Sí. I el final és...
Home.
Trist.
Compte.
Trist.
No fem spoiler.
Bé, va, de teatre tens algun exemple?
Home, et posaré un exemple curiós. Èdip Rei, de Sòfocles. Si tu no saps de què va la història, evidentment acompanyes a Èdip en aquesta investigació. Però com que és un clàssic i molta gent, encara que no sàpiga de què va la història, sap una mica què és el complex d'Èdip, no? Això fa que tots ja tinguem informació. I com el Titanic, tu ja saps que Èdip finalment acabarà embolicant-se amb la seva mare.
No l'he vista. No l'he vista l'obra.
Ah, te la recomano.
Bé, i a la nostra vida, va, anem a aterrar-ho al nostre dia a dia. Tenim ironia dramàtica, també?
Mira, hi ha aquell moment tan incòmode que tothom sap que X li fot les banyes a I.
Tothom ho sap, menys
I.
O ella.
I ho sabem tots, però I no ho sap. I això és ironia dramàtica. M'ajudes amb alguns exemples més?
Doncs... tothom sap que faran... quan obren una nova botiga d'empanades argentines...
Per
a
exemple?
A menys de 100 metres de l'última que van obrir fa dues setmanes...
Per exemple?
Però quina és la ironia de la dramàtica?
Doncs que tots sabem que ho fan per blanquejar diners.
Home!
És una ironia dramàtica.
Farem una mica a veure que això és presumptament tot. Eh?
Presumptament sempre. Presumptament, estem parlant
sí.
de ficció.
És ficció.
Sempre.
Bé, no, aquí però... dèiem que era realitat, però vaja.
Però quan veus tantes botigues d'empanades seguides una al costat de l'altra...
Tan seguida... les carcasses del mòbil, també.
O de forns de pa de pau a un euro.
Per exemple, ironia dramàtica. Quan veus aquests adolescents enamorats amb 15 anys que creuen que l'amor dura per sempre, doncs la ironia dramàtica és l'experiència i els anys que ja hem viscut tots i que portem a dins que t'agradaria seure al costat i dir-los, mira, t'explico, això més o menys anirà així.
O quan algú s'acaba de separar i comença a fer esport o es compra una moto amb 50 anys, de cop i volta descobreix que és la seva nova vida al pàdel, no?
Aquí la ironia dramàtica ens diu que té una crisi de l'edat o d'identitat. O quan vas al banc, la ironia dramàtica ens diu que no en sortiràs content. Afortunadament, no sabem les coses abans d'hora i no tenim més informació de la nostra vida que el personatge que som. Primer, perquè seria molt avorrit, i després, perquè canviaríem tantes coses que al final ja no seríem ni nosaltres.
Que bonic, això. T'agradaria saber tot el que t'ha de passar?
Mai.
A tu, no. Lluís, t'agradaria que estigués el teu futur no. escrit i llegir-lo?
No.
Llavors, quina gràcia té viure?
Potser ho gaudeixes més o
no seria la via en directe.
Clar.
Seria gravada, i gravat ja han dit que no té,
no,
la mateixa gràcia.
No té la mateixa gràcia.
Ah, Artigau, moltes gràcies.
A vosaltres.
Veig un senyor molt alt, molt alt, que no correspon a aquest horari. Després de la pausa publicitària, aquesta persona d'alçada física i radiofònica dona explicacions per primera vegada en aquest programa. Després de la pausa.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos, amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats, amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte! Repte! Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc info actual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest, i aquest any ho fa amb Altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, del 13 al 15 de març.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ei, bona tarda. Ha acabat d'arribar, però és que això avui és un duel de Rogers, eh? Roger Carandell i... Roger Escapa, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Garriga, com esteu?
Què fas per aquí?
Doncs mira, que m'heu donat feina, també. Avui és un dia d'estrenes, estem molt contents.
Atenció, perquè avui la plataforma 3CAT estrena l'Eclipsi, amb 11 convidats de luxe. Mm-hmm. Això de la plataforma, tenim que no sortir diumenge, no?, el proper capítol.
Els estic contraprogramant, sí.
Si la plataforma això no para, eh?
Ja m'han mirat, la gent primer mira l'Eclipsi i després, si tenen temps, el que no surti televisiu, també.
Bueno, ja ho veurem, això, a les estadístiques.
Ai!
El resum, guanyareu vosaltres.
El resum setmanal ja veurem, a veure què surt.
Me n'he mirat una, ja.
Quin t'has mirat? Avui n'han sortit 4, 4 dels 11.
No tots, han sortit.
M'he mirat el 4, que és el de l'Auqué.
Ah, molt bé.
Veus com l'enemic el tens a casa?
Sí, sí, mira, mira. Això, i això que ara que sé que sembla que es porten molt bé...
No, en aquest cas sí que ens porten bé.
Punyals.
Autèntic cas sí.
En aquest cas sí.
No en tots?
En altres no, evidentment. A totes les grans...
Jardí.
No, vull dir...
Carandell, jardí.
No tu i jo, però vull dir, en les empreses grans...
Tu podries dir 3 persones de 3CAT que no t'agradaria coincidir-hi... No te les demanaré, t'ho prometo.
Ni te les diré, boig.
Però tu diries, hi ha 3 persones de 3CAT amb les que no m'asseuria com m'estic asseient amb el Roger Escapa. 3.
No, perquè en directe... jo faig el que sigui.
I tu, Lluís? hi hauria tres persones a 3CAT. No, no vull noms, perquè no vull problemes. Però que diries, no m'hi asseuria ni en directe.
Li has el libro, exacte.
Llegirem el llibre, a veure què surt. Vaja, ja l'he llegit, però ara...
Jo m'asseuria absolutament amb tothom, faríem cafès, cerveses i el que fes falta.
Molt bé. L'Eclipsi, que s'estén avui a 3CAT. És que no sé per què em foto amb aquests ambulants. Dulceida és un dels personatges.
Sí, la Dulceida que està preparant nou programa també TV3 i que explica per què ha vingut d'alguna manera aquí i també amb el tema del català, com se sent, perquè la van criticar molt.
Puc tirar un fragmentet, mira.
Quan publico en català, perquè jo quan parlo amb la meva filla sempre parlo català, o quan a vegades dic a l'Àrien li parlem català, o sempre hi ha la gent que ve a criticar que em posa bastant de mala llet perquè no entenc un odi a un idioma. Si és cultura, si és maco, si és... Em sembla absurd. Jo no hi entro, no hi contesto. Bueno, a vegades, si l'altre dia li vaig contestar una, em va dir, en espanyol, por favor, petarda. Li vaig contestar.
Què li vas dir?
Petarda, tu... I una cosa més que no ho diré. Però és veritat que a mi m'enfada molt quan em critiquen per parlar la meva llengua.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Sí, aquest això... encara no està operatiu, però d'aquí un mes crec que el publicarà.
Això us donarà, donarà molt joc el que no surti.
Ens interessen pràcticament tots.
Esperem que no se separin aquests dos, perquè clar, és que el tinc gravat de fa uns mesos, dic, a veure, si us separeu em caduca el capítol.
Ah, però
desprèn molt amor, però vull dir, mai se sap.
Estan enamorats, no?
Sí, mira, el capítol de la Juliana va envellir malament. Fa molt temps,
ja està. I després hi ha converses també molt dures. L'Abram Oriols, col·laborador d'aquest programa, company de 3CAT, amb qui ens asseuríem tots a xerrar tranquil·lament.
Sí, genera un consens, l'Abram.
Sí, és estimat per tots, però explica per primera vegada la mort sobtada de la seva mare.
I de sobte el món es va capgirar, perquè existia una cosa que no sabíem que tenia, que era un aneurisma cerebral, que ho ha engegat tot riu avall. I de mare només n'hi ha una, i se m'ha mort la mare, i això és una... merda. Tens una gran tristesa, jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
Ai, això serà...
És bèstia,
serà potent, serà potent.
Sí, és molt colpidor el testimoni de l'Abram i com en parla, malgrat que va passar fa molt poc, i com d'assimilat ho té i el record que té. De fet, jo crec que ho ha fet perquè la vol recordar i sobretot vol fer un homenatge al seu pare, també.
Quants capítols hi ha ara disponibles?
Ara n'han sortit 4. La temporada, aquesta segona temporada són 11, que els aniran desgranant també al llarg dels propers mesos.
Però 4 i després...
4, 3 i 4. Això va com va.
4, 3, 4. Això és la línia indeguda, això, home. Són 12.
És veritat.
No, 4, 3, 4...
Sí, 11, sí.
11. Ah, clar,
perquè sense porter.
Clar, és que jo passava amb el porter.
T'enganxa un partit del Barça aviat, de la Champions en ple programa, no? La
sí, el dia d'aquí 15 dies, el Newcastle, la tornada amb el Newcastle.
Mm. Molts nervis aquesta setmana.
N'hi has al camp?
No ho sé.
Si vas al camp, t'enganxarem pel camí. Perquè el programa serà... Ho puc dir o no?
Sí.
Sortirem de la ràdio i anirem caminant al camp.
Té molt bona pinta i tota aquesta prèvia...
No, fins a Budapest...
Tornem a estar encigalats, que estan... Jo, després de la derrota d'aquesta setmana, la victòria-derrota...
T'ha activat.
Si no hi ha victòries de derrota. Això no em vinguis milongues d'aquesta victòria-derrota.
Hi ha una derrota tan...
Dolça?
Sí, no la recordo.
Mira, tan dolça que podria ser una coca del forn de Cabrianes.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I la Seni ha rebut un berenar fantàstic a casa seva perquè algú va enviar un missatge al 607-070901. Seni, bona tarda.
Bona tarda.
Quin nom és Seni?
Seni, deixem-ho així.
Ah, d'acord.
Deixem-ho així. Sí, és el nom per al qual em coneixen.
Ah, val, és una mica de sobrenom, diguem. Sobre. Molt bé.
Sí.
Escolta, Seni, t'ha arribat una coca. De qui sospites que et pot venir aquesta coca?
De la meva filla Lola.
La teva filla Lola, eh?
Sí.
Bé, doncs ara et saludarà algú a veure si és la teva filla Lola o no és la teva filla Lola. A veure, ja pots saludar.
Hola, Seni.
Hola.
Com coneixes? No em coneixes?
A veure, parlar?
A veure, torna a parlar.
Ai, no em coneixes?
Sí. Nena.
Qui és, Seni, qui és?
És la meva germana.
I no t'esperaves que fos la Carolina?
no podia ser la Carolina, que és que a més avui ho he rebut i li he dit diverses vegades. Dic, has sigut tu, sister, va. I em diu, no.
I jo, ella, la tinc superenganyada, però...
Molt bé, sister, molt bé.
Perquè he vingut la Lola a dinar i estava rient tota l'estona.
Carolina, per què li has volgut enviar aquesta coca a la Seni?
Ai, mira, perquè... volia que sapigués que estimo molt.
Que ets bona, jo també saps que t'estimo molt.
Sí, sí. Jo fa, però com que som dues germanes que hem tingut forces diferents i que som molt diferents, i ara estem vivint un moment dolç a la nostra relació, ens estem retrobant per molts motius i moltes coses, i he pensat que el moment dolç, doncs, la Cuca li anava molt bé.
Que bé, Seni.
Pues sí, sí. Que ets tonta, Dodi. A mi ens anem juntes a fer el Camino de Santiago aquesta Setmana Santa.
Que bé!
Que també és una cosa que farem juntes i viurem i bueno, compartirem molts moments per recuperar aquells temps que, tal com ha dit ella, que hem estat una mica distanciades.
Doncs, Seni, Carolina, una